A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Eva, bon dia.
Bon dia, Vicent.
He tingut un petit surmenatge, se me n'anava la memòria. Eva de la DEC, com sempre, avui que marxarà una mica més d'hora...
Sí.
...a fer un nou soci, no direm res més. El faràs, per no això, eh?
I tant.
Que sí?
No t'explicaré res més,
que sí?
Perquè després aquí
no,
tot
no cal,
se sap.
No cal dir res més, que ADEC continua treballant per incorporar nous socis.
Per descomptat.
Queda millor així? Queda més bé?
A més, t'explicaré una altra cosa.
Veus? Ara serà Eva qui expliqui una altra cosa. Quina?
Demà, a les 12, a la seu de l'ADEC a Vilanova, presentem la campanya Som d'aquí, que vol explicar una miqueta qui som, què fem, què podem fer per les empreses. És una campanya promocional molt interessant per totes les empreses i convidem a totes les empreses sitgetanes que ens vinguin a veure demà a les 12.
D'acord, aquest Som d'aquí som del Garraf Penedès, eh?
Sí.
Sí, sí, no som de Vilanova, territori.
Som
d'aquí.
Aquest
demà a les 12 a la seu
de
a la seu de Vilanova. Més informació a www.adec.cat sobre totes les activitats de la gent de l'ADEC i, per tant, totes aquelles que poden interessar les empreses sitgetanes i de la comarca.
Correcte.
Eva, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona feina. Xavier Lafit, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En Xavier Lafit és responsable de la constructora MX10.
Correcte.
Quan va néixer?
Va néixer l'any 2011.
El 2011?
Sí, en plena crisi.
Això és... què, una declaració d'intencions?
Sí, sí, bueno, la veritat és que sóc una persona emprenedora, era un tema que tenia ja pensat feia uns anys, i bueno, vaig pensar, quin millor moment que buscar-me la vida que dependre d'un mateix. Jo venia d'aquest sector, estava en una constructora important a Barcelona, i bueno, tenia també un bon amic que s'hi dedicava, ens vàrem ajuntar, li vaig presentar aquest projecte, el meu bon amic, quasi germà gran, es diu Manel, Manel Almendros, jo sóc en Xavier Lafit, i el projecte, la idea va néixer el 2010, d'aquí una mica el nom de l'empresa, MX10.
BMX.
Manel Xavier, 2010.
Gerard Santos, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En Gerard Santos és de QBM.
Sí, nosaltres ens vam fundar el 2004. Dic això perquè ens vam fundar quan encara tot anava molt bé, quan encara lligàvem els gossos amb llangonisses, no?
Venia en Gerard d'on?
Jo sóc arquitecte tècnic, jo també havia estat amb grans promotores i constructores.
Puc fer un matís? Que arquitecte tècnic és allò que en deien sempre les àvies, aparellador?
És així.
D'acord.
I ara en diuen enginyer d'edificació.
És a dir, ara en diuen enginyer d'edificació.
Sí, ho van canviant, però bueno, si diem aparellador potser tothom ens entén.
Això no ha canviat, eh?
Això no ha canviat.
Aquest
sí,
renom
és un argot, sí.
És un argot,
sí,
eh?
Sí, d'acord. Sí. De fet, però bé, perquè abans sí que es deien aparelladors, hi havia la llicenciatura d'aparelladors, però bueno, això ho van canviar i...
Entesos, queda clar. Però,
el perfil és el mateix.
El perfil és el mateix.
Bueno, el fet és això, que després d'anys doncs, de treballar amb constructores i promotores grans, hi ha un moment el 2004 en el que tot anava molt bé, l'economia anava molt bé, i aleshores doncs, simplement em vaig preguntar, o ara o mai, no? I si ara tothom li va bé, jo que no em considero pas tonto, doncs també ho he d'aconseguir, no? I bueno, en aquell moment doncs, vaig fer una aposta clara. Tenim el despatx nosaltres a Vilafranca. En un primer moment nosaltres ens dedicàvem i oferíem bàsicament serveis a promotors, és a dir, nosaltres vam enganxar l'última etapa del boom. Érem molt bons gestionant obres, oferíem bàsicament el servei que en diuen de project manager, que és un servei destinat a professionals, a inversors, inversors que volien invertir en el món immobiliari. Bé, he sabut el que va passar, va començar una crisi a partir, nosaltres ho vam detectar a partir del setembre del 2007, me'n recordo tornant de vacances, i a partir d'aquell moment ens vam veure obligats a començar a diversificar, o sigui, vam haver de començar a diversificar perquè el principal client nostre doncs, va deixar d'existir a favor dels bancs, o sigui, les promotores van començar a caure, i vam haver de començar a oferir altres serveis que fins aleshores no havíem ofert. No? Vam començar doncs, oferint projectes, d'allà vam obrir una nova línia de negocis lligada amb tot l'àmbit legal, vale? Vam obrir aquesta línia de pèrits, com a pèrits, va ser un moment en el que hi van començar a haver moltes reclamacions judicials a través de tot el boom immobiliari, reclamacions per mals acabats.
Veia venir alguna cosa així, eh? Obres inacabades o mal acabades, obres pendents, mal de caps un darrere l'altre.
Molts mal de caps degut al que s'havia fet durant aquells anys. I aquesta línia de negocis ens ha anat molt bé en quant a que donem molts serveis en aquest àmbit, lligat l'àmbit legal, lligat amb l'immobiliari.
En algun moment en Gerard Santos va pensar: m'estic dedicant a alguna cosa que no és...
Sí, està clar. Sí.
Dic en aquest sentit, eh? Sí, no, sí. Perquè no s'hi hagi d'aplicar el que
no,
s'ha après.
En aquell moment dius, fins ara hi he estat fent obres, que és allò pel qual disfruto, però també és veritat que això m'ha donat una experiència que em permet ara veure quins defectes tenen els immobles, per què ha passat aquests defectes, és a dir, en definitiva un anàlisi, no? Però no només això, no només en quant a defectes de construcció, perquè també vam començar a oferir temes de taxacions, és a dir, amb les dissolucions de societats, quan les societats van començar a petar, no? Moltes constructores doncs, tenien patrimoni i també van haver molts divorcis, gent que es separava, per tant, s'havien de taxar els immobles, problemes de llinders, problemes catastrals, problemes d'escritures, o sigui, temes d'herències que s'han de... En fi, tot el tema de taxació, bàsicament d'immobles, des de naus industrials. O sigui,
tenia advocat la vostra empresa o no?
No. Bàsicament va començar a ser el nostre client. O sigui, els advocats van començar a ser els nostres clients. I de fet en tenim encara moltíssims de tots aquests anys, no? O sigui, els advocats i els bufets d'advocats han passat a ser uns clients importants per nosaltres, no? És a dir, què passa? Doncs que de temes immobiliaris doncs ells saben la part legal però no la part tècnica i per tant necessiten un recolzament tècnic, no? I no només això, sinó que a nivell judicial passa el mateix amb els jutges. Els jutges doncs, també necessiten un recolzament tècnic, no? I també estem treballant molt amb els jutjats colze a colze amb jutges, no? En definitiva, és una nova línia de negoci que està lligada amb tot el món immobiliari, però que no és estrictament fer obres.
D'acord. O sigui que en Gerard és quelcom més que un aparellador, ara.
Bueno, soc pèrit, sí, soc pèrit judicial. De fet, som pèrits judicials i assistim normalment a judicis, i bueno, sí.
I això deu ser, vaja, deu...
Jo ho disfruto també, eh? és una part molt divertida, vull dir que, no sé, ara recordo aquesta setmana mateix, estem portant un cas a Vilafranca justament d'un aparcament en què hi ha desavinences entre dos propietaris per un tema d'un aparcament, no? Que un no pot aparcar el cotxe i
l'altre no sé què.
Sí, hi ha coses, s'ha d'anar allà, s'ha d'aixecar un plànol, s'ha de veure per què passa, etcètera, no? Això és una nova línia de negoci que ens ha portat feina.
Sí. Està vivint la part més social, però des del punt de vista
legal.
Exacte, sí. Perquè tot plegat suposo que en la majoria de casos és una qüestió de desavinences, diguem-ne, qüestions traumàtiques, per dir-ho així.
Sí, clar, simplement són desavinences dues persones o dues parts que no es posen d'acord i sempre relacionat amb l'àmbit immobiliari, que és el que jo toco.
I així ha anat passant la crisi?
Sí, el cert és que...
L'empresa ha anat passant la crisi, diguem-ne, agafada aquesta qüestió.
De fet, això, hem anat passant la crisi, bueno, ha sigut una de les branques que ens ha donat, ens ha portat facturació, però també és veritat que això, com a rèplica del boom, ens ha anat baixant en els últims anys, perquè, clar, els terminis legals fixats per donar garantia als immobles també van caducant, no? Amb la qual cosa, hi ha gent que... Potser ja té problemes, però escolti, vostè la garantia ja li ha passat, per tant ja no és viable reclamar.
D'acord.
No?
Quan en Xavier va començar l'empresa, diguem-ne la part més dura de la crisi, semblava que ja havia passat o no?
No. Nosaltres la veritat és que vam entrar en plena crisi. Va ser una aposta decidida, arriscada, però la veritat és que ha anat bé, perquè cada any hem anat creixent respecte a l'any anterior.
Jo crec que ara... per allò que si us dos pensàveu, mira, pitjor no ens pot anar... o pitjor, o sempre partim d'una situació que és tan complexa que ens podem llançar, som conscients de les nostres possibilitats, dels nostres coneixements i per tant, doncs mira, sempre...
Clar, el que passa jo també per formació, jo sóc enginyer industrial, havia treballat amb una constructora gran a Barcelona, feia moltes obres i jo havia detectat, treballava bé, tenia òbviament moltes coses que feia bé però d'altres que no feia tant. I com a cap d'obra, que era el que em dedicava en aquell moment, portava obres, això ho havia detectat. Llavors, fruit d'aquesta necessitat, que sorgeix la idea de muntar l'empresa, intentem La meva idea era intentar al poble de Vilanova fer una constructora gran, aprofitant tot allò que feia bé aquella empresa de la qual jo venia, sí, però el servei al client, que potser era el que jo veia que en aquesta època de boom no se li donava tanta importància, doncs aquí incidir, perquè al final, i suposo que el Gerard amb mi estarà d'acord, nosaltres vivim molt del client, d'aquell client content que parla amb un amic, amb un familiar, amb un contacte,
i diu que l'han tractat molt,
exacte,
bé.
Exacte, l'han tractat bé, i aquest et genera un altre client. Llavors, una mica, clar, l'empresa neix amb l'optimisme aquest de dius, bueno, intentaré fer les coses bé, i una obra em portarà amb una altra. És cert que hem tingut sort, i bueno, la veritat és que cada any és millor que l'altre. Ara mateix nosaltres tenim les oficines al carrer Havana, 14, primer, tercera, som 12 treballadors, i a Barcelona hem fet coses realment grans. Així, sí, molt ràpid a destacar, sí, per exemple, la rehabilitació del gimnàs Metropolitan Iradier l'estiu passat. Va ser una obra d'una facturació d'1,5 milions d'euros, la vam fer nosaltres. Vàrem tenir 70 persones treballant durant 3 mesos i mig, de dilluns a divendres, a 3 torns, gairebé cadena de muntatge. També hem fet grans oficines, hem fet oficines de Sony, Dr. Ecker, IBM, Sage, hem fet coses grans. Això a Barcelona, que és on està el 80-90% de la nostra facturació. I bueno, a Vilanova i Rodalies fem tot allò que ens surt, que bàsicament són rehabilitacions de façana i petita reforma.
En això estem ara, no? Les rehabilitacions de façana, petites reformes, diguem-ne, en el dia a dia dels pobles de la comarca, això és la majoria de casos. Això és la majoria de casos.
I això és el que vindrà a partir d'ara, perquè sí que és veritat que d'obra nova s'està començant a recuperar la zona metropolitana, bàsicament Barcelona. De fet, els peus ja han tocat fons i estan ja repuntant amb força justament a la capital. Preveiem que en els propers mesos això es vagi expandint amb taca d'oli, i és veritat també que ara el que hi ha és que durant 10 anys la gent ha estat estalviant, no? O sigui, tenim els bancs ens diuen que mai abans la gent havia tingut tants diners als bancs. Evidentment, estem generalitzant, i això no vol dir que no hi hagi una família que ho passi malament i que visqui molt el dia, però hi ha hagut molta gent que per culpa de la crisi, doncs, ha tingut por, no? Pensant que un dels dos perdria la feina, doncs no ha consumit res, no? Ni s'ha canviat el cotxe, ni ha anat de vacances, ni s'ha comprat una segona, una segona residència, i per tant ha estat estalviant durant molt de temps, no? Una vegada passat el pitjor de la crisi, el que ens trobem és que la gent comença a perdre la por, que és ara, no? Dic, bueno, escolta, sembla que l'economia va algo millor, està baixant l'atur, sembla que la gent ha canviat sobretot d'estat d'ànims, es veu ja la cosa diferent, no? I per tant, dic, escolta, si tu no has perdut la feina i jo tampoc, ara difícilment a partir d'ara la perdrem, no? Perquè si hem passat el pitjor i cap dels dos l'hem perduda, doncs, home, si durant aquests anys hem estat estalviant, doncs potser que fem alguna cosa, no? Partint I ara és quan, la gent comença a dir, escolta, per què no fem una reforma al quart d'any? Per què no ens canviem la cuina? Per què no ens mirem això, una segona residència? O ens mirem un pis de millora? Dic, escolta, el nostre pis ens ha quedat petit. Volem un pis més ben situat, o un pis més gran, o un pis més nou. Per tant, potser la gent... Hi ha aquestes dues opcions, no? De dir, o bé reformem, o bé busquem alguna cosa de millora.
Amb la perspectiva que donen els anys i des de l'experiència de cadascú, es va fer obra de qualitat en el boom immobiliari?
Jo crec que hi va haver de tot. Jo vaig veure coses molt mal fetes, i de fet, justament com a pèrit, allò que comentàvem abans, sí, el que em va, una de les coses que he vist pitjor i que em va frapar més va ser Vilafranca, un edifici d'habitatges que la façana s'havia fet en pla dur, és a dir, amb cartró guix, vale? Cartró guix és cartró i guix, no? El guix, com tothom sap, no aguanta gens la humitat, i cartró menys. No?
Perquè, especialistes, digueu-ho, el pla dur en un pis... on s'ha de fer servir?
Bueno, té avantatges i inconvenients.
Es pot fer una paret de pla dur, un envà de pla dur, quedar tranquils?
Sí, cap problema.
Ho dic perquè si no, és que fas dos cops i ja l'has foradada i ja ets a l'altra banda.
Bueno, segurament, i una paret de totxos també, si fas dos cops amb un martell també ets a l'altra banda.
Pregunto, eh?
No, jo diria que el pla dur va venir donat que durant el boom no hi havia prous guixaires de qualitat, i per tant per tenir
un mal enguixat,
uns panells, unes parets ben enguixades, la placa és perfecta perquè et surt de fàbrica, no?
El que té, per exemple, és que és obra seca, vull dir, l'obra que comentava el Gerard, no? La totxana, el gero, és obra humida, llavors el pla dur és ràpid de fer,
et permet pintar l'endemà mateix, en canvi el guix t'has d'esperar uns quants dies a que s'aixugui.
I perdona, això que comentaves, sí, de la placa, que és veritat que és un comentari que molta gent, inclús a mi, aquesta senyora gran, no, quan, sí, li poses pladur et fa... És relatiu, perquè plaques de pladur hi ha de 13 mil·límetres i de 15, i normalment les parets bones porten dos plaques costat i costat.
Ah.
Llavors ja no dones un copet i es trenca.
En el temps del boom immobiliari, les parets no es feien com així. Com així.
No, home, ara que comentàveu aquest...
Vull dir, per si s'ha associat... Uh-huh. I si era una associació ben fet o mal fet, i després continuarem per aquesta obra que comentava en Gerard a Vilafranca, que li va cridar tant l'atenció, però és cert que el pladur ha vingut molt vinculat a un tipus d'obra que es feia ràpida, de baix cost, i que en principi, diguem-ne, responia a una mena de pis que no es considerava, diguem-ne, com un pis, però en què...
Ve degut a una necessitat, una, això, que pots, o sigui, a nivell de temps és més ràpid, pots pintar l'endemà mateix, en canvi el guix has d'esperar, com aquell que diu, 15 dies o més.
Més tant, econòmic també?
No, a nivell, no? A nivell econòmic no, el que sí que permet és, com que dins és buit, permet passar les instal·lacions, amb el qual t'estalvies fer les rases a les parets i passar els tubs, és a dir, és algo més àgil, però també és veritat que té inconvenients. Jo també li veig una part d'inconvenients, que bueno, has de saber en quin lloc aplicar-lo, com, en definitiva, tot és un altre sistema, com
l'economia venia del cost del paleta, perquè és clar, es va més ràpid a fer coses en pladur que fer,
sí,
coses
bueno, en aquest cas que et comentava d'aquesta façana, lògicament és més barat fer-la en pladur que no fer-la ben feta. Però a nivell d'interior, el que comentàvem, a nivell d'interior no hi ha diferència econòmica, almenys pels números que jo vinc fent, no és el que et fa decidir.
Tornem a aquella edificació que va cridar tant l'atenció com a exponent o d'una forma de treballar, sí, o d'una forma, bueno, de fer d'una època determinada.
Va cridar l'atenció per això, perquè era algo allò inverosímil, no, algo insòlit, algo extravagant, de dir com pot ser, no? Com pot ser que s'hagi arribat a aquest extrem? Però també és veritat que he de dir que durant aquella mateixa època també s'estava construint bé. És a dir, al final que una o poques pomes hagin estat malament no vol dir que tot en aquella època es fes malament. Hi havia bons constructors, hi havia bons tècnics i hi havia gent que feia les coses bé, no? Passa que sí que és veritat que, clar, és com la sang, no? Quan veus un algo que s'ha fet malament, doncs clar, crida més l'atenció, no?
Què n'ha quedat d'aquesta crisi com a lliçó? Ara que sembla més o menys superada, què n'ha quedat com a lliçó?
Home, com a cosa important d'aquesta crisi, jo el que veig és que ha servit per fer una mica de filtre, no? Per exemple, tot aquell que no era bon professional, d'entrada ha quedat eliminat. Nosaltres a nivell constructor, jo encara me'n recordo l'anècdota quan ara fa 4 o 5 anys, clar, ens vam apuntar al gremi de constructors d'aquí del Garraf, quan, sí, tots just començàvem, clar, la noia em mirava...
Que eren un munt d'empreses, era una quantitat enorme.
Doncs em sembla que en el seu dia em van dir que eren 1.100, i em va venir a dir, ostres, una més, tu saps on t'estàs posant? I dic, sí.
Això us va dir la...
Sí, era el comentari, no? Perquè clar, totes venien a tancar, la venien a donar-se de baixa, perquè clar, al final quan les coses no van bé, d'acord, el que vols és retallar costos, i quan vaig anar jo em preguntava, d'on vens? Vens a tancar també? Dic, no,
vinc a obrir.
En el nostre cas venim a començar. I bueno, recordo que eren 1.100, que jo vaig dir, ostres, 1.100, si a Vilanova ha fet un petit estudi s'estan fent 12 façanes alhora, 1.100, vull dir, ja es veu que aquí no hi ha feina per a tots. Llavors al final la crisi, entre altres coses, ha servit per, doncs, per netejar, perquè hi havia molta intrusió de gent poc professional. Veies a les obres gent que aquell que havia posat 3 plaques de pladur ja era pladurero, aquell que tenia un d'això ja era pintor, que com diu el Gerard, gràcies a Déu, no a tot arreu i tothom, no generalitzem. Uh-huh. Sempre s'han fet coses bones, hi ha grans tècnics, grans constructors i gent que té que és molt bo fent el seu ofici, però sí que és cert que tothom que tenia una mica d'idea, doncs, era o constructor o...
Ho pregunto així per si altres professionals creuen que va haver un moment en què fins i tot l'ofici es va desvaloritzar,
sí, clar,
perquè el mercat, clar, el va desvaloritzar.
Sí, jo recordo, sí, una metàfora, sí, que deia quan baixa la marea es veu qui porta banyador i qui no en porta, no? I és una metàfora que ve una mica al cas, no? Escolta, a la que baixa la feina, el que és bo continua tenint un bon nom, continua tenint una clientela fixa i la gent el va buscar. O sigui, no és aquest que ha de... Mira, abans ho comentava, abans d'entrar, no? Jo recordo quan vaig començar que em vaig gastar molts diners en publicitat, no? Vinga, publicitat als mitjans, anuncis, que dius, bueno, ningú em coneix, per tant m'he de donar a conèixer, no? I recordo que al cap de poques setmanes vaig veure que no podia seguir aquell ritme, és a dir, cada setmana anava invertint centenars d'euros als mitjans, però no em trucava ningú, no? i vaig començar a detectar que els clients em venien perquè quedaven contents, que és això que comenta el Xavier, no? És a dir, si és millor que no destini diners a publicitat, sinó que els destini als clients, és a dir, que hi destini més temps, que els doni un servei de més qualitat, que si hi ha un problema m'impliqui a tope per resoldre'l, no? En fi, que els ofereixi un bon servei.
Sembla mentida, perquè la solució és la d'abans, la d'ara i la de sempre, no?
Exacte.
Sí, és treballar bé.
És intemporal aquesta solució.
Al final és treballar bé, i el client et ve pel boca a orella, és a dir, tu deixar un client content és el millor anunci que pots fer, no? És a dir, complim els compromisos que tu els hi has donat en quant a temps, en quant a costos, i si hi ha un problema, que sempre hi pot ser, doncs implicar-t'hi al màxim i resoldre'l de seguida, no?
D'acord, escolta... però ens agafem aquest argument, treballar bé.
Perdona, un segon, sí. Abans deies quin havíem tret de la crisi, jo diria una altra cosa. Una de les coses que jo he arribat a la conclusió, sobretot, és el tema de l'endeutament, vale? Durant el boom tothom es va endeutar, o sigui, es van endeutar l'Estat, les famílies, els bancs, o sigui, tots vivíem a crèdit, no? I et diria que a part del sector immobiliari, que també tot es va concentrar al sector immobiliari, o sigui, una de les conclusions a les que ha arribat és que mai més la gent es tornarà a endeutar tant. De fet, i per això també la gent està estalviant molt, no? Perquè la gent ja no vol dependre tant dels bancs.
Es pot dir mai, mai?
Mira,
ho dic per si ara estem, diguem-ne, en un inici una mica esperançador, i si això es posa millor...
Mira, jo crec
poden
que
tornar a caure en la mateixa tentació,
moltes,
no?
Però jo parlo amb gent gran i em diuen com aquesta cap. És a dir, al final la gent diu, és que clar, el 92 n'hi va haver un, el 84 un altre, tal, i jo ja em porto 3 o 4 a l'esquena, no? La gent que és gran. Però aquesta jo crec que ha canviat un paradigma, i a més socialment també, i es veu amb la política, es veu en molts àmbits, no? O sigui, la gent ha canviat de xip. Jo dubto que el mercat immobiliari a partir d'ara s'aguantarà per ell mateix, no per una especulació. És a dir, dubto que la gent torni a comprar 3-4 pisos com abans simplement per especular. I ara, si algú busca un pis per anar-hi a viure o perquè el necessita, no això. I d'altra banda, els bancs també han canviat les condicions. És a dir, ja per construir, abans els bancs oferien als promotors el 100% del finançament, ara no. Ara et diuen, escolta, vostè vol fer un edifici d'habitatges, com a mínim ha de tenir això.
Tot
no?
I que fa dos dies parlaven que els bancs continuen oferint el 100% del finançament.
No, però jo em refereixo per promoure.
Entesos.
És a dir, una cosa és el particular que compra un habitatge, segurament...
Entesos, això, una altra és una promoció.
I l'altra és una promoció, que és on els bancs s'han enganxat
sobretot
els dits.
Els bancs donen el 100% quan són immobles seus, que això ho fan molt. Clar, perquè sí. Molts bancs s'han quedat promocions senceres, llavors clar, com els interessa.
Vinga, gairebé s'han quedat tot, no?
De tota manera, això ja està canviant. L'altre dia llegia ja que hi comencen a haver bancs a través del Meeting Point, que va ser aquesta setmana passada, que va ser el Barcelona Meeting Point, la fira de l'immoble, del sector immobiliari, i hi ha bancs que estan tornant a oferir el 100% en pisos. O sigui, comença ara a obrir la xeta. De fet, també és una de les causes de la recuperació. Tenim una demanda agregada, una demanda que ha estat congelada durant aquests 8 anys que portem de crisi, i per tant hi ha parelles joves que volien però no podien perquè el banc no els finançava, perquè un dels dos no tenia feina, el que sigui. Ara resulta que l'atur comença a baixar i en paral·lel els bancs també estan començant a obrir el crèdit, no? I això està fent que recuperi el sector.
Deia que ens agafàvem aquest argument, la feina ben feta, molt bé. A quin preu? I si aquesta crisi també ha demostrat que els preus s'han hagut d'ajustar molt, no, sí. O qui vulgui la feina ben feta sap que ha de pagar un determinat preu.
Bueno, moltíssim, hem de ser competitius.
Sí, hem de ser competitius, de fet, sí, tant que han baixat els preus. Sí? És que, de fet, s'havien inflat abans.
És el que anava a preguntar, ara a posteriori, eh?
Exacte. Ara, el que ha servit, entre altres coses, ara les coses tenen un preu just. Vull dir, ara és preu de mercat, és el que toca. Vull dir, treballar bé i a un preu correcte.
D'acord?
Els marges s'han ajustat moltíssim. Nosaltres, si tenim feina, i suposo com vosaltres, és perquè som molt competitius. És a dir, a part d'intentar ser el millor,
competitiu amb el servei, no vol dir barato.
No, vol dir que t'hi guanyes poc. Vol dir que t'hi guanyes poc. És a dir, clar, a veure, les coses valen el que valen. Tampoc
No, per això ho pregunto.
Però sí que és veritat.
Ho pregunto, però si no ho sé dir, també es van pagar coses que no valien el que es pagaven.
Bueno, en un moment en què hi ha molta demanda, què passa? Els preus pugen, perquè la gent diu, escolta, tinc 10 trucades, per tant, destinaré el meu temps amb aquell que em pagui més.
Jo t'explicaré un exemple perquè vegis, i a mi em cridava l'atenció, no? Jo vaig començar, jo sóc enginyer, no és l'obra, diguem-ne, no és la meva sortida directa, però per circumstàncies vaig començar a treballar de jovenet en aquest camp. I a mi una de les coses que més em va cridar l'atenció, no sé, tindria 25, 26 anys, recent sortit de la carrera i dedicant-me a aquest món, doncs clar, com a cap d'obra has de parlar amb els responsables de cada procés constructiu, no? Llavors parlaves amb el cap dels pintors i t'anava amb un Volkswagen Touareg, no? I dius, ostres, amb tots els respectes, però és el cap dels pintors, vull dir, que està bé que es guanyi la vida, però dius, és que el meu cap, que també és enginyer o arquitecte, no va amb aquests cotxes, vull dir, a mi això m'estranya, i ara no passa, clar, això no passa perquè tot s'ha normalitzat, vull dir, sense entrar a parlar del problema, però que això que comentava, el que no és normal és que abans, com deia en Gerard, la gent vivia a crèdit, la gent demanava un crèdit hasta per anar-se de vacances, vull dir, és allò que es tirava més el braç que la màniga, i eren coses que no, o sigui, tu anaves amb una obra bueno, hi havia una de cotxes de gamma alta aparcats a la porta que no era normal. Llavors ara som competitius, que vol dir les coses al seu preu just i donant un valor afegit, que jo crec personalment que és el de treballar bé i implicar-se en tots aquells projectes que fas. Aquest seria una mica el valor afegit que nosaltres intentem donar. Per exemple, almenys nosaltres la premissa que tenim és cada obra client content. I això s'aconsegueix treballant bé, dedicant-li totes les hores que calgui i no sempre guanyant calés. Vull dir, jo he de reconèixer que en algunes obres es perd. Per què? Perquè s'ha ajustat preus, les coses potser no van com penses. Clar, pensa que quan fas un estudi, i sobretot els constructors, no? que hi dediquem moltes hores i molt personal, clar, tu calcules la mà d'obra, no sé, tres persones, dos mesos.
És que ara qui ens escolti deu estar pensant, a veure si algú pot dir que veritablement un pressupost no sempre es pot tancar amb absoluta garantia de dir, no, és que no ens gastarem ni un euro més que això,
no,
perquè no passarà mai això.
No, malauradament...
Malauradament no hi ha... No. És difícil un pressupost
és
exacte de les coses.
És complicat, sobretot el que és, per exemple, jo ara parlo com a constructor, tot el que són oficis, nosaltres subcontractem, i poses un marge baix, però aquí és difícil que s'escapi, no sé, que hi hagi alguna feina extra, que tu li pagues a l'industrial, el client te la pagui, però quan tu treballes amb la teva gent, que és albañileria, clar, tu comptes quatre persones X temps. Clar, si després, perquè el client has de complir uns terminis, per exemple, el cas molt obvi, quan fem una façana, una rehabilitació de façana a l'hivern, és complicat comptar, perquè quan plou no es pot treballar, i a la gent, òbviament, el jornal li pagues.
Està clar.
I bueno, doncs,
sí,
clar,
sí. I no sabem...
No podem menjar els dits.
Els dies que plou.
Ah, exacte, llavors, i més ara, com ara els marges van tan justos, bueno, doncs en alguna obra passat que acabes perdent, bueno, passa res, vull dir, al final això és com una lliga, no cal guanyar tots els partits. Nosaltres, per exemple, no a totes hi guanyem. Vull dir, al final, ara, a dia d'avui, els preus estan ajustats. Això sí que et dona bona fe.
D'acord, els clients són conscients d'això?
Jo crec que sí, però tot i així apreten, clar, ells saben d'on venim, a la situació en la que estem, i apretar apreten, però...
Jo faria aquí una altra reflexió. Jo el que et diria és, a veure, el món de la construcció no és barat, és a dir, intervé mà d'obra i material que és car, no? Perquè són moltes hores i tal. Que valgui molts diners és diferent de que si és barat o és car. És a dir, sempre poso d'exemple que un pis al Passeig de Gràcia pot valdre 1 milió d'euros i ser molt barat, perquè allà potser valen 4, d'acord? Però 1 milió d'euros són molts diners. Una altra cosa és que tu els tinguis o no els tinguis, d'acord? Per tant, amb les obres passa una mica això. Escolta, de vegades,
és el que diferencia, més o menys.
Tot i ajustar-te al màxim i tot i fer un preu molt competitiu, molt barat, puja diners. O sigui, són molts diners.
Bé, això és el plantejament vostre, és el que diferencia el d'un constructor que el d'un gestor immobiliari, no? No sempre el pis més car és el pis que des d'un punt de vista qualitatiu d'obra és el millor. I en canvi, des d'un punt de vista d'oferta i demanda, un pot tenir un pis enormement car en una primera línia de mar i que el pis per se, l'obra, tingui un valor molt inferior al del preu de mercat, no? Clar, que ve donat per altres circumstàncies que s'escapen estrictament
al món de la construcció, que dèiem. Els marges estan superajustats a dia d'avui, hi ha molta competència perquè, clar, tothom necessita viure i inclús hi ha economia submergida, que també en podem parlar, no? De dir, escolta, doncs, el preu que sigui, la gent està intentant-se guanyar la vida i, per tant, hi ha molta competència, no? Però, clar, si has de fer una façana, o fer una cuina, o fer un quarto de bany, o fer una reforma integral d'un pis, o condicionar un local comercial, no? que és tots els serveis que oferim nosaltres, tot això val diners. O sigui, al final dius, fas un pressupost i dius, ostres, puja diners, això sí, Sí, si vols entrem en detall a cada un dels preus i veuràs que el preu és competitiu, però el conjunt puja diners. I la gent a dia d'avui, bueno, clar, està l'economia com està, la gent pues, encara té por, la gent
s'ho pensa molt,
mira molts preus, en fi, al final dic, la gent ve perquè normalment això pues, sap que tu has treballat bé i que ve recomanada per d'altres, els preus estan molt ajustats.
Què funciona millor, un client individual o un promotor, un gran promotor, una gran promoció o una obra concreta? Des del punt de vista de la possibilitat de poder, no sé, si dir actuar amb més llibertat o amb més...
Home, al final, almenys parlo per mi, la llibertat te la dona al veure que el client confia en tu. Val? I és el que també, tot just abans de començar el programa, parlar amb el Gerard, al final el que a tots ens funciona millor sempre és aquella persona que et ve recomanada perquè li has fet una obra a un germà, amb un familiar, amb un amic de confiança... fuig d'aquell pressupost que t'arriba, no saps ni com, vull dir, perquè és molt difícil que entres, perquè avui dia es treballa molt amb la confiança. Llavors, quan tu tens confiança, al final el que no pots, o sigui, duros a quatre peles, no? que deia la meva àvia, no existeixen, no? Llavors al final el que necessites és que algú tingui confiança, i com per exemple si aquí volguéssiu fer obres a la ràdio, dius, mira Xavier, nosaltres tenim per tant, podem fer o no, llavors és qüestió de valorar-ho, ajustar-se, perquè sí que hi ha materials més barats que uns altres, però el que no pot ser, no pot ser, perquè al final a la construcció hi ha molta mà d'obra, la mà d'obra és cara i els materials no són barats. Jo crec que és un tema de confiança, la gent està recuperant la confiança amb els constructors, sí que és cert que bueno, hi ha de tot, jo sobretot, clar, per l'any en què vam començar, hem reparat molta cosa que fa vergonya que s'hagi entregat, que dius, com pot ser? Perquè bueno, és el que comentàvem, abans qualsevol paleta una mica avispau pues, muntava la seva constructora.
Jo que detecto és que el client el que em valora molt és un bon assessorament. El món de la construcció, com el futbol, sembla que tothom n'hagi a saber. No? Perquè tothom, escolta, tinc un amic que és paleta o escolta, això ho podem fer així, no sé.
I em farà això tothom i m'ho dic que
idees,
jo, que no
tal,
sé.
Tal, però al final dius, escolta, a veure, seiem, no? Jo recordo, mira, a Cunit, amb un projecte amb el que estem treballant, que em va venir el client, diu, escolta, vull ampliar-me la casa i em va venir ja amb els plànols fets, escolta, el que vull és això, no? Diu, l'únic que necessito és que em passis això net i em facis el projecte i posis la teva firma aquí.
Ho bueno, posava dic, fàcil, doncs, eh?
Sí, ho posava molt fàcil. Dic, mira, dic, fem una cosa. Li vaig proposar, dic, mira, dic, fem una cosa, si et sembla. Dic, a part d'això que m'estàs demanant, dic que ja t'ho faré. Dic, si et sembla, dic, et faré alguna proposta més. Dic, i et cobraré exactament el mateix, però deixa'm fer-te alguna proposta. I recordo que el dia que va venir al despatx, la primera proposta que vaig ensenyar és la seva. Dic, guaita, dic, he passat els teus panels a net, tal com em vas dir.
I és això.
Dic, i ha sortit això. Diu, ostres, diu, m'encanta, diu, és exactament el que tenia al cap i tal. Diu, bé, diu, perfecte. Diu, bueno, dic, escolta, dic, abans de marxar, dic, em deixes que t'ensenyi una altra proposta, diu, que amb la que he treballat i que crec que és millor que la teva, dic, sense cap compromís. Dic, jo te l'ensenyo i tal. I sí, sí, li vaig ensenyar la proposta, i era radicalment diferent a la seva, no? I li vaig explicar el per què d'aquella solució, no? Era una solució que estava més encarada a sud, agafava més l'energia, la seva casa quedava més ben distribuïda en una zona de dia i una zona de nit, hi havia un rebedor que també pues, feia de gran distribuïdor això entre les dues zones, li quedava una gran terrassa preciosa, en fi, i la diferència de preu era gairebé el mateix preu, no? En total, que quan va veure allò ell em diu, ostres, diu, estic sense paraules, no? Diu, he quedat molt sorprès. Diu, perquè mai, diu, mira que fa dies que jo i la meva dona estem aquí discutint
donant-hi voltes
i com l'ampliarem la casa, diu, però no se m'hagués passat mai pel cap aquesta solució, diu, i la veritat és que m'agrada, no? Em va dir, diu, comentarem a casa, diu, ja et direm alguna cosa. Home, al final la solució que s'ha imposat és la meva proposta, no? Tot i que ells ja tenien la seva colla avall, eh? És a dir, un bon assessorament, una bona professionalitat, això el client ho agraeix enormement, perquè és el que et dic.
El client sap el que vol? Et dic així, en genèric, amb tots els matisos que vulgueu, Xavier i Gerard.
Jo crec que sí, el client la idea al cap la té, el que passa que, clar, l'has d'assessorar, i una mica és el que dèiem, vull dir, l'assessorament és vital, per això una mica, quan monto la constructora, nosaltres, doncs ell, a la pròpia empresa, doncs hi tenim un enginyer, en aquest cas soc jo, i tenim un arquitecte i tenim dos aparelladors, per què? Perquè s'ha de ser professional, vull dir, al final... jo crec, i tornant una mica a l'inici, no?
Sí.
Coses que ha portat la crisi, doncs bueno, jo crec que ara cada vegada hi ha més professionals que cada vegada donen un servei més complet.
És que us anava a preguntar per això, per si és fàcil o no trobar bons professionals.
Sí, home, jo crec sí? que avui dia ja... Jo crec que avui dia sí, clar, al final també d'on el busques, no? Però no sé, jo crec que sí.
Nosaltres les empreses, els industrials que diem, les empreses que subcontractem, intentem de que siguin sempre les mateixes i no per res, sinó per un tema de confiança, que saps que i que has fet altres obres i t'han donat bons resultats, en definitiva, no? han complert
una cadena de confiança,
una cadena de confiança. I no per una altra cosa, la gent de vegades veu tres peus al gat i bàsicament és tan fàcil com això, dir, escolta, com és que treballes amb aquest? Simplement perquè no m'ha fallat mai, perquè és bo, perquè és bon professional, no? Ostres, però és que en tenim aquí un altre que sí. Potser va una mica més, potser és una mica més barat. Dic, bueno, dic, jo no en tinc cap de problema, si resulta que vols que ho fem amb aquest, ho provem, però que sàpigues que no ho conec, allò de dir, bueno, entrem en un cert risc, no? Jo els meus sé que contra viento i marea, no? Allò de dir, aquests respondran molt bé, no? De vegades, clar, hi ha empreses que a la mínima que hi ha un problema, doncs et treuen ja una factura sobre la taula, de dir, bueno, això no estava comptat, o resulta que els has de trucar 50 vegades perquè vinguin, que dius, mare meva, tu, escolta, que això em fa falta... I els hi has d'anar al darrere i perseguir-los i no sé què, no? I després et cobren el que no està escrit, no? Per tant, dius, bueno, de vegades potser el més barat et surt més car. Anem a agafar els de tota la vida que saps que són competitius, que no et fallen, que són professionals. Això, i almenys és el criteri que tenim. Ara, si un client em diu, bueno, escolta, jo vull que m'ho faci aquest, bueno, jo simplement li dic, escolta, amb aquest jo no el conec, sàpigues que a mi tant més treballar amb un com amb l'altre, però bueno, pues que si hi ha alguna cosa tu també has d'assumir part de responsabilitat
d'haver decidit això.
Ah, exacte, eh? Vull dir que bueno, els faig partíceps, no?
Doncs anem per aquí en aquests...
Perquè moltes vegades hi ha problemes en obres i ja dic, i com a pèrit també m'hi he trobat que dius, tota la culpa es dona al constructor. Però també el client, hem de començar a assumir que no hi ha duros a quatre pessetes, que deia abans el Xavi, no? Dir, escolti, vostè aquí ha anat a buscar només preu i per tant ara té la conseqüència d'anar a buscar només preu, no? I en tota la vida...
Abans de temes de la confiança, jo això sí que m'ho he notat, no? Vas a fer una reforma a casa d'algú, clar, tothom sempre coneix algú que té algun ofici, clar. No? I et vol posar, doncs, ell, el seu pintor, el seu pladurero, el seu electricista, i en certa manera és normal. El que, per exemple, jo sempre dic és, d'entrada, nosaltres som un equip, perquè, com comentava ell, nosaltres tenim dos, tres empreses per RAM, només. Per què? Perquè són les de confiança, clar. No t'han fallat, exacte. I és el teu equip. Llavors, jo sempre dic el mateix, escolta, confia en els meus, perquè si, al final, un constructor, una mica, és qui fa l'obra, no? Vull dir, és qui la fa tota, llavors... És com un partit de futbol, tu poses els teus jugadors, saps on van, com es mouen, els coneixes, te'n canvien un i la cosa canvia molt. A més, la gent es pensa, no, és que clar, també hi ha aquesta falsa creença, no, clar, és que si me lo pone el constructor, le carga algo. Home, esclar que li carrega, és la seva feina i d'aquí ha de subsistir. Però és que al final, parlem-ne, mi un electricista, si jo he fet 50 obres en un any, jo sé perfectament el que valen les coses i per volum de compra potser em dona un 30% més barat que el que te'l donarà tu, que no t'hi dediques i que no entens. Llavors, encara que jo li carregui el meu 15, encara et sortirà més barat i a més jo et portaré l'obra. Llavors és el que comentàvem abans de què és el que busques amb un client? Confiança. Perquè si et dona confiança, et deixa explicar i et deixa fer la teva, les coses acaben bé.
Tenim només dos minuts, però és que a partir del que dèieu, una persona que no conegui el món de les empreses constructores i hagi de fer una obra, i d'aquí ben, per on començo? Què se li pot aconsellar des del punt de vista de dos professionals? Algú que no en tingui la més absoluta
que
idea...
Que vagi amb un professional, és a dir, al final vagi amb el Xavi o amb qui sigui. Escolti, vostè, primer de tot, assessoris. A vegades, molts problemes venen perquè no ha sigut capaç de gastar-te 100 euros amb un assessorament. Escolti, vingui i pregunti'm el què. Jo li cobraré el temps que estigui, una hora o dues, i li diré què ha de fer. Després, no? Perquè si no la gent comença a fer coses i després et trobes...
Jo
li poso fàcil. Si és d'aquí, de la comarca del Garraf, o Baix Penedès, el que ha de fer és... MX10 Punes, aquí tindrà la nostra forma de contacte, jo mateix li aniré a casa seva, l'assessoraré de manera gratuïta i a veure si podem tancar una hora.
Ara hauria de dir, com que no li he deixat, va,
jo,
clar, Gerard,
jo deixaré el meu mòbil.
Això és un cop, eh?
Jo deixaré el meu mòbil, que em truqui tothom que vulgui. El meu mòbil és el 696-60-84-60, repeteixo, 696-60-84-60, i a partir d'aquí et dic, sense cap tipus de compromís, pues, es fa un assessorament. I escolti, vostè, els passos que ha de seguir són aquests, després m'ho donarà a mi o doni-ho amb qui vulgui, però jo l'assessoro. si vol, després demani preus i agafi el que més li convingui, el més competitiu, no? Però sobretot primer sàpiga què ha de fer.
Xavier Lafit, Gerard Santos, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes
gràcies. Són les 11, en 5 minuts tornem.
Gràcies a vos.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.